Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. El Tribunal Suprem autoritzarà els presos independentistes a que surtin de la presó per recollir personalment les seves actes de diputats i senadors en cas que siguin escollits. Aquest seria el possible cas d'Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva. La normativa del Congrés dels Diputats dictamina que l'acte s'ha de recollir en persona i el Tribunal Suprem no s'oposaria a aquest fet ni tampoc impediria que els diputats i senadors puguin votar de manera presencial. Més qüestions. La Societat de Foment del Pallars ha manifestat la seva gran preocupació davant la marxa del Doctor Music Festival d'Escalarre. Per Pallars Actiu, que aplega un centenar de socis entre empreses privades i administracions públiques del Jussà i el Sobirà també, aquesta és una molt mala notícia per un territori com el Pallars. Asseguren que les comarques pallareses arrosseguen des de fa dècades una manca d'inversions en infraestructures i unes desiguals condicions estructurals. Ens en donen més detalls des de Ràdio Trem. Anna Solana, bon dia.
Bon dia. Pallars Actiu ha expressat en un comunicat que aquest fet no permet als habitants de la comarca, que recorden estan disminuint, poder guanyar-se la vida dignament ni fer prosperar el territori. Des de la Societat de Foment reivindiquen polítiques més adequades a les necessitats del Pirineu, així com actuacions explícites i consensuades amb el territori. Per ells és prioritari ajudar a revertir l'envelliment de la població. Denuncien la manca d'oportunitats per la gent jove que vol viure a la zona i la marginació territorial en la que es troben les comarques del Pallars. Per últim, Pallars Actiu asseguren que veien la celebració del festival com una oportunitat per revaloritzar el territori i posicionar-lo davant un públic més ampli. A més, diuen que hagués representat un potent impuls econòmic que podia beneficiar les dues comarques del Pallars.
Gràcies, Anna Solana, des de Ràdio Trem. Més qüestions. Els últims 35 anys s'han trobat més de 90 artefactes bèl·lics de la Guerra Civil a la comarca de l'Alt Penedès. Ens en donen més detalls des de Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. Tot i que ja fa 80 anys que va acabar la Guerra Civil, dels artificis de la Guàrdia Civil i dels Mossos d'Esquadra Catalunya continuen neutralitzant cada any més d'un miler d'artefactes bèl·lics. A l'Alt Penedès, segons publicava El País dimarts, se n'han trobat 92 des de l'any 85. Els artefactes més nombrosos trobats a Espanya són les granades de mà seguides dels projectils d'artilleria. A l'Alt Penedès, Sant Sadurní encapçala la llista de troballes amb 35 pertanyents a 19 granades de morter, 15 granades de mà i un projectil d'artilleria. La segueix Vilafranca amb 10, una d'elles una bomba d'aviació. Avinyonet amb 8, Olesa de Bonesvalls i Gelida amb 6, la Llacuna i Sant Llorenç d'Hortons amb 5, Sant Quintí i Torrelles amb 3 i tancant la llista, les cabanyes Mediona, el Pla del Penedès, Sant Cugat, Sant Martí, Sant Pere de Riudebitlles i Subirats, tots ells amb una o dues troballes.
I a aquesta hora també us expliquem que s'ha generat malestar al Segrià, concretament als pobles de Maials i Almatret, després que l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre hagi atorgat aquesta setmana passada la llicència d'obres a la Unió Temporal d'Empreses L'Estaca, formada per Urbacer i Grinyó, per començar a construir el dipòsit de residus industrials no perillosos, tot i que el projecte va quedar paralitzat el dia 21 de març després que el govern actués d'ofici i sol·licités la revisió de la llicència ambiental de la planta. L'Ajuntament, però, l'alcalde, concretament de Riba-roja d'Ebre, va defensar que la revisió medioambiental no paralitza l'activitat ni la possibilitat d'iniciar aquestes obres. Això és tot el que us havíem d'explicar aquesta hora en aquest butlletí de notícies en xarxa. Ens actualitzem properament.
Fins al 13 d'abril a Torroella de Montgrí, 14es trobades de música mediterrània. Un mar en cercle. Jugarem amb la presència del cercle i el moviment circular, la cultura popular, la música, la dansa, els jocs o els instruments. Unes jornades per explorar com sona la Mediterrània a partir de conferències, tallers, activitats, concerts i audicions de música. No li doneu més voltes i veniu a gaudir de la programació. Trobadesdemusica.cat. Un mar en cercle. Fins al 13 d'abril a Torroella de Montgrí.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà, la informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Dissabte 13 d'abril a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, música, Biflats, Humusman. Biflats és la primera català en fanfare amb so de cobla. Ritmes trepidants, un so genuí i nou, ideat exclusivament per a cobla. Dissabte, 13 d'abril a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat. És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Les 11 i 6 minuts del matí, de dilluns 8 del mes d'abril, segona setmana sencera d'aquest mes primaveral, amb un temps ara ja agradable, fresquet al matí, però a mesura que van passant les hores la cosa es va relaxant i pel que ens diuen aquells que en saben tant, els nous gurus del nostre temps, els homes de la meteo, doncs avui farà un molt bon dia. Posem-hi alguna xifra perquè no sigui una cosa tan aleatòria. Xifres i dades concretes. En aquests instants la temperatura ambient a l'observatori del Club Nàutic de l'Escala és 11,1 graus, amb una pressió atmosfèrica de 1011,1 hectopascals i humitat relativa de l'aire del 79%. Engeguem setmana, una setmana que és prèvia. Setmana prèvia a veure els escolars o la gent que té escolars a casa seva, doncs ho anirà tastant i ho sabrà prou bé. Som setmana prèvia a la Setmana Santa. I a nivell escolar, doncs tot fa flaire de prèvia de Setmana Santa. I un any com aquest, que la Setmana Santa arriba tan tard, doncs és esperada aquesta Setmana Santa. Aquí podríem afegir, ja és esperada per als alumnes, però és esperada també per l'empresari o el petit empresari local. Tenim en compte que la Setmana Santa, si fa bo, i aquest any vinguin tard com bé, ha de fer bo, segur que en farà, doncs és esperat també per aixecar la persiana, per obrir tots els serveis i per ensenyar que l'Escala és una vila dinàmica, viva i acollidora de tot aquell qui havia passat uns bons dies de vacances. Bé, no ho emboliquem més. Això és l'Aigüera, això és el més calent a l'Aigüera, com cada dilluns en qui us parla Bel Font, de dimarts a divendres amb Joan Brugués. A banda de dades, sapiguem una mica més de la meteo. Doncs dades meteorològiques càrrec de Sergi Corral, o si més no, el blog de Sergi Corral. Que ens diu que, home, aquest dilluns hi ha hagut núvols passatgers de matinada i primera hora que van marxant a mig matí. A migdia dominarà un panorama de cel serè i ja a la tarda reapareixeran les nuvolades més abundants cap a l'interior i muntanya. El vent terral de matinada amb estones de calma. A migdia tindrem marinada de llevant de força 2 a 4 girant cap a Garbí a final de la tarda i vespre. La mar arrissada amb àrees de marejol a migdia i tarda. Si anem una mica més enllà, dimarts 9 d'abril, demà tindrem cel tapat de matinada i primera hora del matí amb algun ruixat passatger. A mig matí i migdia quedarà el cel més variable amb estones de sol. Ja a la tarda les nuvolades seran més abundants, fins i tot amb algun xàfec. L'ambient més fresc durant el dia. Demà vent fluix i variable de matinada. A migdia tindrem marinada de xaloc de força 1 a 3, girant a Garbí a mitja tarda. I la mar arrissada tot el dia. Són dades extretes del blog El Temps a l'Escala, de Sergi Corral. El nostre meteoròleg particular, el que podeu escoltar cada dia de cada dia a l'informatiu local, a l'informatiu de Ràdio L'Escala, al punt de la 1 i al punt de les 8. Repassat el temps, fem un recull de premsa. Qui quins són els patrons de l'actualitat d'avui, quins són aquells temes que tallen el bacallà. Repassem portades de La Vanguardia, El Periódico i L'Ara a nivell nacional. Repassem les portades també del Punt Avui i Diari de Girona a nivell territorial. I a 100 dilluns hi posarem també una pinzellada esportiva amb el Mundo Deportivo, Esport i l'Esportiu. Els ajustos d'ocupació eleven el temor d'un canvi de cicle. Tema d'obertura a La Vanguardia. Els sindicats creuen que l'augment del zero pot ser un senyal d'alentiment. Els dubtes en l'automòbil i els plàstics acceleren la reconversió. Una cursa més femenina és la fotografia central de portada. Per tercer any consecutiu, diu El Peu de Foto, la tradicional cursa del Corte Inglés, que des de fa 41 edicions recorre el centre de Barcelona, va tenir majoria de dones entre els 46.283 participants. Política nacional a pocs dies de l'inici de la campanya. Allò que en diem campanya oficial, perquè tot allò que s'està fent ara, què és? Què és si no campanya? En tot cas, en reflexió molt subjectiva. El titular diu: Casado mantindrà el focus a Catalunya, però la visitarà poc. Pedro Sánchez en remarca el seu missatge que defensarà amb dents i ungles l'autogovern i l'estat autonòmic. La llançadora al Prat obliga a canviar el mapa de línies de rodalies. El disseny del nou servei provoca diferències entre Foment i el govern. El difícil retorn a la normalitat un cop superat un càncer és tema de reflexió a la secció de tendències. I a nivell esportiu, Suárez encara la Champions en el seu millor moment. De La Vanguardia és el tema El Periódico, El Periódico de Catalunya, amb una fotografia pràcticament idèntica, també reflectint la cursa del Corte Inglés. A banda d'això, però, El Periódico avui obre portada amb sondejos. Sondegen del GESOP sobre intenció de vot a Espanya. I el titular que en destaca diu: Sánchez es consolida i les dretes perden força. El PSOE cobra més avantatge i sumaria tant amb independentistes i Podem com amb Ciutadans. L'enduriment del discurs del PP i Ciutadans frena l'ascens de Vox. A la secció de Panorama, tema central, diu: la jutge treu sus la investigació a Borràs. La Guàrdia Civil assumeix el cas per les filtracions de les indagacions sobre l'exconsellera. Nou crim masclista, trobada assassinada una noia de Vinaròs al confessar el nòvio. I esportiu, a la primera fila, secció esports, jornades decisives. El titular diu: el Barça vol la Lliga per Sant Jordi. I el diari Ara, també retratant la cursa del Corte Inglés, però en aquest cas més un primer pla. En El Periódico i La Vanguardia veiem fotos aèries de la multitud de corredors que hi van participar. Aquí a l'Ara, amb les fonts de Montjuïc al fons, un primer pla de la festa que vivien diferents corredors. La cursa més festiva n'és el titular. A nivell polític, eleccions. Titular diu: Puigdemont carrega contra Pascal per l'amenaça de cisió. Retreu a l'excoordinadora del PDeCAT que faci des de Madrid la política de sempre. L'actual senadora es distancia de la línia de Junts per Cat i obre la porta a crear un nou partit. El centre-dreta no independentista prepara una nova formació, doncs, per concórrer a les catalanes. També són tema de titular i tema de portada al diari Ara, notícies com aquestes. El centre-dreta frega la majoria absoluta a Andorra. La Mina sense parc infantil per culpa de les xeringues, i els hotelers temen els efectes d'un Brexit dur. Són temes d'informació general a les portades dels diaris d'avui. Acostem-nos al territori i repassem ara diaris com El Punt Avui o Diari de Girona. El Punt Avui titula: el suport al dret a decidir arrela entre l'unionisme. L'enquesta del CEO manté que la majoria dels electors del PSC avalen resoldre el futur de Catalunya a les urnes. Tots, diu, els votants de PP i Ciutadans ho acceptarien menys. societat, tradicions pendents de les dones amb manalles. Salut, es disparen les infeccions de transmissió sexual. Equipaments, l'Ateneu Popular de Salt fa 2 anys a ple rendiment. Entrevista al candidat al Senat per Junts per Catalunya Girona, Jami Matamala. El titular destacat diu: soc resident legal a Bèlgica i no hi he rebut cap citació. Tema nacional, Puigdemont retreu a Pascal que actuï des del ressentiment. I a Diari de Girona, el Diari de Girona destaca avui com a tema central de portada: 7 famílies viuen en pisos ocupats sense condicions adequades a Banyoles. Han iniciat una campanya a través de la PA per reclamar el dret a un habitatge digne, ja que moltes no tenen aigua ni llum i estan pendents de desnonaments. L'alta velocitat entre Girona i Barcelona és una de les més utilitzades de tot l'estat. Puigdemont, 2 punts, citació literal: no farem política des dels restaurants de Madrid. També tracta temes de la sort, sortejos, loteries. Un segon premi, diu el titular, un segon premi de la loteria deixa 250.000 euros a Ripoll. I si a Barcelona aquest cap de setmana s'ha corregut la cursa del Corte Inglés, a Girona també hi ha passió per córrer. Aquest és el tema destacat a la fotografia central, i diu: els 10 quilòmetres de Girona reuneixen més d'un miler d'atletes populars. A Figueres, si anem centrant el focus en la proximitat, a l'Empordà, intentar recuperar de l'oblit la crisi dels refugiats. I en la secció de cultura, la història de Soldados de Salamina s'adapta en format còmic. 1:15, completem encara aquest resum de premsa amb una ullada als esportius. L'esportiu edició Girona, titular principal, fent referència a la nova derrota del Girona aquest cap de setmana contra l'Espanyol, diu: suor freda. El Girona ja només té 4 punts de coixí sobre els llocs de descens a segona A. Els 3 propers partits són contra rivals que té per sota. Ha de jugar contra el Villarreal, contra el Celta i contra el Valladolid. Els d'Eusebio han encaixat el 72% dels gols. On Espars, 31 dels 43 gols encaixats, els ha rebut a la segona part. A nivell nacional, Sport y Mundo, a l'esport diu: la mejor dupla d'Europa, fent referència a Messi i Suárez, que porten acumulats en el que portem de temporada 66 gols. Arriben a quarts de final, a quarts de Champions, en plena forma. L'uruguaià espera trencar el seu malefici a Old Trafford. Porta 3 anys i mig sense marcar fora de casa. S'entén sense marcar fora de casa en competició de Champions. El Mundo Deportivo també presenta Luis Suárez com a portada. Diu: Killer Suárez, els seus gols han rematat la Lliga a Villarreal i davant de l'Atlético, i han sellat front al Madrid el passi a la final de Copa. Confia en mantenir el seu estat de gràcia i trencar la seva sequera europea a Old Trafford, on ja hi va marcar amb el Liverpool. Actualitat a Sevilla, Valladolid 0, Sevilla 2, però el tema central va ser certament les declaracions de l'entrenador sevillista. Caparrós anuncia que té leucèmia. Handball, Copa del Rei, campions, el Barça acumula un títol més. I amb això completem aquest resum de premsa. Anem a la música, primeres propostes musicals de la jornada d'avui, que encetarem de seguida que la informàtica ens permeti. I és que a vegades quan es tenen 3 coses obertes, n'hi ha sempre una o altra que es resisteix a obrir, es resisteix a ser-hi. Escoltem a Joan Dausà. Tot anirà bé, un missatge optimista, intentant adaptar-ho a la nostra actualitat, al nostre dia a dia. Acabem de començar setmana, esperem que tot vagi, si més no, com ens ho canta Joan Dausà. Tot anirà bé del seu últim disc.
el cap per la finestra del vagó. Veig algú que espera a l'estació amb un paper que du el meu nom. Pujo un cotxe que té més anys que jo. A la ràdio sona la cançó Take Me Home, Country Road. Oh, 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 oh. I el cor em diu que tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé. Farem una pensió. Els queda lliure una habitació al costat del menjador. A mitjanit de sobte sento un crit i algú que riu em fa sortir del llit. T'esperem, dius, al segon pis. Després recordo aquell moment i ens veig a tots tan bé. Tornaria tren, tornaria a aquell hotel per trobar-te entre la gent. I ara el cor em diu que tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé. Que tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé.
Tot anirà bé, Joan Dausà. Dia 8 d'abril, esteu escoltant a Ràdio L'Escala i això és el més calent a l'Aigüera. Un 8 d'abril com avui és Sant Amanci, Sant Dionís, Santa Màxima i Santa Macària. I tal dia com avui, d'ara fa 49 anys, naixia Care Santos, escriptora. Es celebra també l'aniversari del ciclista, o ex-ciclista en el seu cas, Melcior Mauri, 53 anys. O també de l'actriu Patricia Arquette, avui en fa 51. Avui fa just un any, dèiem a l'informatiu de Ràdio L'Escala, que ja ha arribat a l'Escala l'artista guanyadora de la beca de primavera d'enguany, la valenciana Núria Alvesa. Ja s'ha instal·lat a la Casa Forestal de Sant Martí d'Empúries. Aquest és el titular que dèiem, un 8 d'abril de 2018. I en fa 5 anys, dèiem que el ple dona compte del superàvit d'1,5 milions amb què s'ha tancat l'exercici 2013 i adjudica finalment els serveis de temporada de platges. Un refrany, una frase feta per al dia d'avui: cases fetes de robar, les veuràs enderrocar. Va, que tornem a la música. Esperem que passeu molt bon dilluns, que confieu en la ràdio, amb la ràdio de proximitat, en aquest cas Ràdio L'Escala, que ens feu costat i, si podem, nosaltres us farem companyia. Ho farem tan bé com puguem. De moment, amb George Ezra, Hold My Girl. Després vindran seccions com l'Un per un de Montse Hidalgo, l'altre esport d'Eli Jiménez.
I've been waiting for come around and tell me the truth about everything that you're going through. My girl, you've got nothing to lose. Cold nights and Sunday mornings on your way and out of the grave. I've got time, I've got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, pick a place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. I've been dreaming about us, working hard and saving it up. We'll go and see the man on the moon. My girl, we've got nothing to lose. Cold nights and Sunday mornings on your way and out of the grave. I've got time, I've got love, got confidence, rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, be a good place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to my girl. It takes one hot second to turn it around. It takes one hot second to turn it around. I've got time, I've got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, pick a place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. I've got time, I've got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, pick a place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl.
Hold My Girl, George Ezra, a tocar ja del punt de 2:15 del migdia. Obrim ara la secció Un per Un, entrevista a personatges anònims o coneguts sobre la seva feina, tasca, objectius personals o col·lectius. És una secció que condueix Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. Un per Un, amb Montse Hidalgo.
Any 1711. En Miquel treballa a la mina de sal de Cardona. Viu feliç fins que l'exèrcit filipista arriba al poble i maten la família. La venjança el convertirà en el llop de Cardona, un malson per als Borbons a Catalunya durant la Guerra de Successió. Aquesta és la trama inicial de Sal Roja, una novel·la èpica que ens parla d'història i de territori. Teresa Sagrera, què tal? Benvinguda.
Moltes gràcies.
Aquesta història arrenca d'una llegenda?
Bé, és una llegenda, en certa manera, però és una llegenda creada per nosaltres. O sigui, no és una llegenda que tingui una tradició oral ni que formi part del col·lectiu, no, imaginari, no.
La llegenda és una invenció, és un recurs literari,
sí.
Però els escenaris de la novel·la no sí. ho són pas.
No, no. La novel·la històrica és ficció, però el que sí que pretén és ser el més fidel possible doncs, al context històric i als escenaris com a tals. Per tant, tots els fets que tenen lloc, els fets històrics, són reals i a l'escenari doncs, hem intentat respectar al màxim el del moment.
L'escenari inicial és Cardona,
sí.
Les mines de sal, que una mica frauen aquesta llegenda, no?, del lloc de Cardona.
Sí, la fortalesa de Cardona i les mines són dues coses indissolubles, d'alguna manera, perquè la fortalesa té el seu origen en els beneficis de les mines de sal, no? Els nobles de Cardona, durant molts segles, van tenir molt de poder arreu del Principat i a la península en general per tots els beneficis que obtenien de l'extracció de la sal, no? Si aneu a Cardona avui en dia, o a la zona que es visita de les mines, no és la part que surt de mines en la novel·la, perquè en aquell moment, com que no es feia servir explosiu, era extracció a cel obert. Per tant, és una mica diferent zona, però bueno, aproximadament el mateix indret. Sí.
Anem a conèixer una miqueta el seu personatge principal, aquest llop de Cardona. Qui era i què li passa?
Era un tallador de la sal, perquè nosaltres buscàvem un personatge doncs, que s'identifiqués amb el poble i que el lector també l'identifiqués com a poble. I vam triar doncs, això, un tallador de la sal, que és un obrer de l'època que picaven allà per extreure el mineral. És un home jove que fins al moment doncs, que hi ha el setge del 1711 té una vida normal, senzilla i feliç, que podria ser la de qualsevol altra. També hem intentat això, que en Miquel Ferrer podria ser qualsevol persona del moment, que nosaltres l'hem ubicat a Cardona i per això té aquesta identitat de tallador de la sal, però podria ser un pagès amb una altra banda del Principat.
I la guerra li atrapa.
Doncs sí, a Cardona va haver un setge molt fort, molt dur, el 1711, que va durar 40 dies, de la tardor de l'octubre fins al desembre, i que va significar doncs, un desplegament de soldats borbònics i austriacistes en tots els voltants de la fortalesa i va comportar el bombardeig de la vila, la crema de les instal·lacions de l'extracció de sal, de l'Areny, i el bombardeig també de la fortalesa. I enmig de tot això, ell es veu afectat d'aquesta part de la guerra de successió, que és, ja diguéssim, ja està avançada la guerra, eh?
Una guerra de successió que coneixem, però sobretot centrem en el final d'aquesta guerra de successió, sí. No? Del 1714. També és normal que la centrem allà, perquè cada any sí. ho recordem, que és sí. la nostra diada nacional. Sí. Han volgut anar una mica més enrere, no?, per veure una mica el context.
Sí, a nosaltres ens semblava que hi ha unes quantes novel·les històriques que parlen de la guerra de successió, amb el tricentenari doncs, van proliferar obres d'aquest tipus, però de Cardona i del Principat en general no se n'havia parlat massa. El que més s'ha parlat, i com és normal, doncs, és de la capital. I volíem fer una mica doncs, aquest petit homenatge o aquesta reivindicació del paper de Cardona i del paper d'altres poblacions com el Maresme, com el Montseny, etc.
Ara li anava a preguntar una mica. Aquest llibre és un recorregut històric, no? És ruta per Catalunya al
sí.
segle XVIII, no?
Sí, perquè malgrat que té moltes pàgines doncs, que s'esdevenen a Cardona, també n'hi ha doncs, per altres parts del Principat, per donar una mica aquesta idea de guerra arreu del país, no? I també per mostrar doncs, com anava afectant això en el poble arreu del país, no? Perquè el poble, que és una de les idees que nosaltres volíem transmetre amb el llibre, és el gran perjudicat de totes les guerres, d'aquesta i de totes. I en tota la guerra de successió des del principi es troba doncs, havent d'acollir els exèrcits d'un i d'altre bàndol a les seves cases amb el conseqüent els abusos que això comporta, els robatoris, etc. I després doncs, en aquest perible per Catalunya, ens trobem que quan doncs, el general Nebot fa l'expedició per recaptar gent per la resistència arreu del Principat, doncs va recaptant doncs, gent a la resistència, però a la vegada també hi ha una reacció dels borbònics que van castigant les poblacions que s'acullen o que reaccionen o que fan costat als austriacistes.
Aquest recorregut per Catalunya que fan en el llibre pot explicar, per exemple, que sigui un llibre que està rebent molt de suport allà per on passa, allà al territori on es va presentar?
Doncs de moment sí, no ens podem pas queixar, estem molt contents de l'acollida que està tenint, perquè just feia doncs, un mes que hi havia sortit, que ha sortit la segona edició, i estem contents de l'acollida que ens estan donant com a públic.
La Teresa Sagrera parla en plural perquè aquest és un llibre coescrit. Jo no sé si això és una dificultat afegida.
És una gran experiència, però és una dificultat afegida, sí. Jo soc coautora juntament amb el Ramon Gaix. L'hem escrit a quatre mans o dos caps, no sé què és més complicat. Jo crec que dos caps, no? Perquè si realment vols que una coautoria sigui real, el que es tracta doncs, és de que el lector no percebi diferències d'estil, no? I això implica doncs, un treball de conjunt considerable, que quan escrius sol doncs, aquest afegit no hi és, i a més implica una generositat per les dues bandes i una flexibilitat d'estar obert a les aportacions de l'altre. Perquè, bé, quan ets un equip sumes, però no és un de sol, és un equip.
Quant de temps van trigar en fer aquest llibre? Que és d'un volum...
considerable.
Mitjà, no diguem dels més grossos, però
es llegeix bé, es llegeix bé.
Mitjà, quant han
trigat? Doncs d'escriptura un any i mig, però hi ha més temps al darrere també de recerca, sí, sí.
Doncs anem a comprovar com han estat les moltes hores de feina conjunta amb aquests dos caps i quatre mans a l'hora d'escriure aquest llibre, Sal Roja. Li demanarem a la Teresa Sagrera que, si us plau, obri el llibre, que esculli un petit fragment i que, si us plau, comparteixi la lectura amb tots nosaltres.
La seva sobirana els abandonava. Només cinc dies després que el seu marit hagués signat el Tractat d'Evacuació de Catalunya. En cada rostre era ben palès el sentiment que envaïa els que eren presents en aquell acte de comiat. No els abandonava tan sols l'emperadriu, sinó gairebé la totalitat del seu seguici. I alguns representants polítics marxaven cercant aixapluc als territoris del Sacre Imperi. Entre els més destacats hi havia Ramon de Vilana Parlàs, marquès de Rialb i secretari del despatx universal de l'emperador Carles d'Àustria, i els ambaixadors Pau Ignasi de Dalmases, que marxava cap a Anglaterra, i Felip de Ferran, que ho feia cap a Holanda. La cara de tristesa i preocupació era ben visible en tots aquells homes uniformats que feien els honors a la sobirana, mentre per la finestra del carruatge contemplaven l'alta perruca i el seu perfil elegant. En Miquel tenia la cara rebregada, ancorat de peus en la sorra molla i freda del port de Barcelona, conegut com el port de la Santa Creu. No pogué evitar-ho, es mig tombà d'esquena al mar, s'escurà la gargamella i escopí. Volia treure una minúscula part de la ràbia que li sobreixia en contemplar el darrer gest de la monarca.
Tant en Ramon Gas com la Teresa Sagrera sou gent inquieta i formeu part d'un col·lectiu cultural com és el grup d'escriptors del Montseny. Segur que després d'aquest llibre, d'aquesta novel·la històrica que també ha estat acollida, ja teniu projectes.
Sí, bueno, els projectes mai paren, eh? Sí, sí. Amb el Ramon també tenim doncs, una novel·la juvenil conjunta que està doncs, també en el forn i anem fent, sí, sí, i sempre anem, tens projectes sempre en marxa, sí, sí.
Doncs de moment ens quedem amb aquesta història que ens porta en el nostre passat, amb aquesta recreació d'una llegenda del Llop de Cardona, Sal Roja. Teresa Sagrera, moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un per un.
De l'un per un tornem a la música i ara ho fem amb Greta Van Fleet i el You Are The One. Això és Ràdio L'Escala, això és el més calent a l'aigüera.
Transport, Amel Jiménez.
Ens retrobem una setmana més en l'Altre Esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. Avui encetem ronda d'arts marcials i ho fem parlant d'una de les més majoritàries. Avui, karate. Aquesta art marcial es va originar al regne de Ryukyu, abans de la seva annexió al Japó durant el segle XIX. El karate va començar com un sistema de lluita anomenat okinawate, practicat pels Pechi després de les relacions comercials establertes amb la dinastia Ming a la Xina pel rei Sato l'any 1372. Les pel·lícules d'arts marcials de les dècades dels anys 60 i 70 del segle passat van popularitzar considerablement la paraula karate i va començar a ser usada com a nom genèric per referir-se a totes les arts marcials d'origen asiàtic. La Federació Mundial és l'encarregada d'organitzar el Campionat Mundial de Karate, que per primer cop es va celebrar l'any 1970 a Tòquio. La Federació Europea de Karate es va fundar l'any 1963 i els primers campionats europeus es van celebrar a París l'any 1966. Amb 50 milions de practicants per tot el món, el karate és la segona art marcial més popular per darrere del taekwondo i per davant del judo. Però a diferència d'aquests dos últims, no és un esport olímpic, malgrat la Federació Mundial de Karate és reconeguda pel moviment olímpic, també és el programa dels Jocs Mundials, Jocs Asiàtics i Jocs del Mediterrani i reuneix ja els criteris necessaris per poder esdevenir un esport olímpic. De fet, ho serà d'exhibició a Tòquio 2020. El karate és un art marcial on estan permesos tant els cops de puny, les puntades, els cops de colze i genoll, com els cops amb la mà oberta. De fet, en alguns estils, a més, són permeses també les claus, els sistemes de retenció o els cops a punts vitals. Un tret característic d'aquest art marcial són els cinturons de colors que es donen depenent del domini. En general, en són 7 i es comença amb el blanc pels principals i normalment els segueixen el groc, el taronja, el verd, el blau, el marró i finalment el negre. I per ampliar coneixements sobre aquesta modalitat esportiva hem parlat amb el Robert Muñoz. Ell és tècnic esportiu i també àrbitre nacional. Per acabar de treure'ns de dubtes, el nostre convidat ens ha explicat de què parlem quan parlem de karate.
Karate és un art marcial, un art marcial que no fa gaires anys que està aquí a Catalunya, que està aproximadament des del 1965, aproximadament, o sigui que aquí a Catalunya és bastant recent i a Espanya. I bueno, és un art marcial que té una miqueta dos vessants, no? Una vessant més esportiva i una altra que és més de concentració, d'una filosofia, una manera de viure, no? d'entendre les coses.
És, a més, com ens explica el Robert, apte per a totes les edats.
Perquè és dels més petits que aprenen tot un tema d'orientació espacial, corporal, coneixement del cos i de més, un desenvolupament físic fins a una edat més adulta on hi ha tota una introspecció del cos, de com portar l'energia a través dels diferents òrgans, no? I de més, que tot això ens ho aporten doncs, els kates i bueno, que hi ha molta riquesa dintre aquest art marcial passant pel mig per una edat més competitiva, no? on es posen a prova i es mesuren contra altres companys.
Moltes vegades, com ens comenta el Robert, es relaciona el karate amb una disciplina agressiva, però per molts professionals el karate és una pràctica profundament filosòfica.
La gent ho relaciona directament amb baralles, amb lluites i tot això, i precisament el karate és tot el contrari, no? O sigui, hi ha aquesta part de filosofia, aquesta part que està al darrere d'educació, de control de les emocions, del control personal, d'exigència, tota una sèrie de valors que realment doncs, va més enllà d'això que a vegades es veu per la televisió o es pensa que és basat en pel·lícules, no? I de més.
I com està actualment aquesta art marcial a Catalunya?
Aviam, el karate ha evolucionat bastant des de, per exemple, el 1992 teníem era una de les comunitats que més llicències teníem i fins i tot a Espanya era la tercera federació en número de llicències, amb 112.109 llicències al 1992. Va anar davallant al llarg dels anys. Actualment a nivell d'Espanya, bueno, les últimes dades que disposo són del 2017, estaven en 70.000 llicències. Va haver una baixada des del 92 fins al 2005 o així, que va baixar fins a 50 i alguna mil i ara t'està tornant a repuntar. Suposo que això ha ajudat bastant que el karate fos olímpic, ara en Tòquio serà olímpic, entra com a modalitat olímpica i això suposo que ha repuntat una miqueta el nombre de llicències d'aquest esport en la vessant esportiva, però abans no era olímpic i teníem totes aquestes. Actualment les dades de l'IDESCAT em sembla que són del 2015 i estan al voltant de les 8.540 llicències aquí a Catalunya.
Com dèiem fa un moment, el karate serà esport d'exhibició als Jocs Olímpics de Tòquio 2020. I com influeix això en aquest esport?
Aviam, tot depèn del valor que se li doni en cada gimnàs, no? Hi ha gimnasos que donen molta importància al tema de competició i llavors doncs, es basa en tot el plantejament en tema de competir i llavors pot ser un al·licient, evidentment, el tema que sigui olímpic. De fet, serà olímpic en Tòquio el 2020, però ara ens han dit fa res, apenas unes setmanes, que en París en 2024 no ho serà. O sigui que això també ha estat un pal de dir, ostres, tot el que s'ha esforçat i s'ha lluitat per aconseguir que entrés dintre el món olímpic i després el treuen, entren uns esports, van sortint d'altres. Depèn de cada gimnàs. Hi ha altres gimnasos que donen més importància a aquesta part més interna del karate, a aquesta part més filosòfica, i llavors això no s'afecta tant.
Una setmana més també hem volgut descobrir els inicis del nostre convidat.
Doncs jo vaig començar perquè el meu pare feia karate, i això que ell feia karate i em va dir, jo no vull que tu facis karate, t'apunto a fer judo. I em va apuntar a fer judo i jo vaig dir que això d'estar pel terra tirat i a mi no m'agradava, a mi m'agradava més doncs, això que veia, no? Que veia dels grans que feien karate i més, i res, em vaig passar a karate. I des de llavors vaig anar entrenant i passant diferents etapes de competició, de mestre, actualment sóc professor, també àrbitre, com deies, nacional, i bueno, hem anat en una etapa jo dedicant-me a mi, a ser jo el que aconseguia reptes esportius i reptes tal, i després ajudar que altres xavals doncs, puguin seguir aquest camí i pugui ajudar-los a arribar allà on siguin capaços.
I què li aporta aquest art marcial?
Aviam, el karate per mi és una manera de viure. Llavors, tot el que... Si hi ha gent que pensa que el karate pues, és una arma blanca o és una arma de tal, i sempre em diuen, i pots fer karate al carrer? Dic, tant de bo tothom fes karate a la seva vida, no? Faig karate al carrer i a tot arreu. Perquè si plateges la vida com karate, com aquest esperit de superació, de sacrifici, d'esforç, però alhora de respecte, de saber estar, de saber fer i de superació personal, doncs tot aniria millor, penso, no? Mm-hmm. Què m'aporta? M'ha portat això. M'ha portat una constància, no? Unes fites en el camí que et van marcant una guia que d'alguna manera vas evolucionant i malgrat hi hagin problemes a la vida i tal, doncs sempre segueixes endavant, sempre segueixes exigint-te i bueno, i et fa arribar o superar molts problemes que d'una altra manera haguessin costat molt.
Ens acomiadem aquesta setmana destacant dos noms a nivell estatal i també posant en valor la feina dels entrenadors. Com sempre, ens retrobem la setmana vinent.
Home, Damián Quintero i Sandra Sánchez són actualment els que estan més de rellevància, però jo m'agradaria valorar la feina que fan milers de professionals del karate que estan al darrere i que segurament potser amb el Damià o la Sandra són les puntes de llança que es veuen, no? Perquè són els que es pengen la medalla, però perquè aquesta gent doncs, es pengi aquesta medalla, hi ha uns grans professionals al darrere que estan donant suport i hi ha molts mestres que estan dedicant tota la seva vida, esforços, dedicació, i a vegades ja sabem que això també en esports minoritaris, el que hi ha al darrere, el que pots guanyar amb tot això, doncs no és per guanyar-te la vida ben bé, vale? Sí que els esportistes d'èlit tenen subvencions a través del Ministeri d'Esports, Educació, Ciència i Esports i de més, però clar, tots els professionals que hi ha al darrere invertint les seves hores, els seus esforços i dedicacions, m'agradaria tenir un reconeixement molt gran perquè és que són milers, no és que hi hagi un o dos concrets. I aquí a Catalunya són molts els professors que van iniciar tot això i que encara estan en actius, i estan, bueno, estan fent una gran tasca professional aquí a Catalunya i portant endavant tot aquest esport i aquest art marcial.
You are the one, tu ets el millor, ets el número 1, que ens cantava Greta Van Fleet, i ara tot plegat ens obre les portes a l'altre esport, amb Eli Jiménez, avui per parlar del karate, amb Robert Muñoz, tècnic esportiu i àrbitre nacional d'aquest esport.
Tengo por colega un sevillano que se llama Stanislao. Es un tío muy campechano, como no hay en ningún lado. Tiene 2 metros de altura, las orejas coloradas, de meterse cubatilla antes de desayunar. Está mirado.
pero a él le gusta el jazz.
Yo doy palmas con su primo y él canta por soleá. Estanislao, no te vayas de mi lado. Estanislao, no te vayas de mi lado. Quedamos para ir de fiesta, pero se encontraba mal. Fue tan fuerte la etiqueta que se puso a vomitar. Su cara fue blanqueando, se empezó a marear. Se lo llevaron pitando en ambulancia al hospital.
Amb Los Gazpacho i la cobla La Bisbal Jove, aquesta cançó és Estanislao, ens acosta al punt de les 12 del migdia.
La teva veu i parla en la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dissabte, 13 d'abril, a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, música, Biflats, Humusman. Biflats és la primera català en fanfare amb so de cobla. Ritmes trepidants, un so genuí i nou, ideat exclusivament per a cobla. Dissabte, 13 d'abril, a les 9 del vespre, a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.